Bona tarda, són les dues. En els últims 46 anys, Espanya ha tingut 7 presidents del govern. Catalunya també n'ha tingut 7. Però atenció, perquè en el mateix període de temps, Itàlia n'ha tingut 26. És a dir, gairebé 4 vegades més que els que hem tingut a casa nostra. Aquest diumenge els italians van a les urnes en un context de forta desafecció política després dels 67 executius que han tingut el país en els últims 76 anys i també amb l'ombra de l'extrema dreta més a prop que mai, amb unes enquestes que donen per guanyador el bloc de dretes i més concretament el partit d'extrema dreta que lidera Giorgia Meloni, que ja comença a erigir-se com a successora de Mario Draghi al capdavant del Consell de Ministres italià. De què pot passar aquest diumenge a Itàlia i de quines conseqüències pot tenir que l'extrema dreta guanyi les eleccions italianes, en parlem en uns minuts amb l'Steven Forti, que és professor d'Història Contemporània i expert en política italiana de la Universitat Autònoma de Barcelona i també autor del llibre Extrema Derecha 2.0.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. El govern català anuncia ajudes al lloguer pels joves que s'han quedat fora del bo estatal. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El nou ajut està dirigit a menors de 36 anys amb un contracte de lloguer i amb un ingrés anual menor de 23.654 euros. Es preveu que se'n beneficien uns 14.000 joves.
Salut. Última, una normativa per prohibir fumar en terrasses, parades d'autobús i entorns escolars.
Ho ha anunciat el conseller del departament, Josep Maria Argimon, que també ha dit que posaran a disposició tractaments gratuïts substitutius de la nicotina a les persones que tinguin rendes més baixes de 18.000 euros.
Ernest Maragall confirma que serà el candidat d'Esquerra a les eleccions municipals de Barcelona del 2023. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel, en què també critica una possible llista cívica de l'ANC.
Maragall creu que una candidatura de l'ANC perjudicaria l'independentisme perquè faria perdre vots a forces com Esquerra i els allunyaria d'una possible victòria.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Els jugadors del Barça, Jules Koundé i Memphis Depay, abandonen la concentració amb la seva selecció i retornen avui mateix cap a Barcelona.
Els dos jugadors s'han lesionat en els partits disputats aquest dijous a la nit i estan pendents de passar proves mèdiques per valorar-ne el pronòstic. Koundé, amb molèsties als isquiotibials, és possible que es perdi el clàssic contra el Real Madrid i els dos enfrontaments de Champions contra l'Inter de Milà.
I en plana cultural, aquesta tarda a les 5 comencen oficialment les festes de la Mercè de Barcelona amb el repic de campanes, Olma Giró.
Sí, la directora catalana Carla Simón pronunciarà el pregó de les festes des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona a les 7 de la tarda i mitja hora més tard, a quarts de 8, des del terrat del consistori, hi haurà els tradicionals castells de foc.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tindrem el temps aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Comencen ja a caure les primeres pluges cap a les comarques del sud del país i al llarg de la tarda les precipitacions s'extendran a la resta de Catalunya. Cal dir que aquesta propera nit i matinada, a partir de les 10, 11, 12 de la nit, aquestes pluges seran bastant fortes a la costa de Barcelona i també prelitoral central. Precipitacions que localment podrien deixar més de 50 litres d'aigua per metre quadrat. Avui baixen les temperatures a tot Catalunya, ambient més fresc, ambient de tardor també de cara al cap de setmana. Atenció, amb clarianes. Al matí, bastanta fresca, roba d'abric necessària a molts punts del país. De dia més clarianes, però els núvols creixeran amb facilitat i especialment a les tardes, més especialment dissabte que no pas diumenge, tindrem ruixats i també tornades localment amb intensitat, sobretot Barcelona, Girona i també Catalunya interior. Diumenge més clarianes i a la tarda els ruixats seran una miqueta menys extensos que no pas els de dissabte. Les temperatures baixaran dissabte i faran també de cara a diumenge. Recordem que és el primer cap de setmana complert de la tardor.
El Servei Català de Trànsit preveu una sortida de l'àrea de Barcelona d'uns 450.000 vehicles i un retorn moderat d'uns 266.000 amb motiu de la festivitat de la Mercè.
Trànsit i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial amb més de 1.000 agents per vetllar per la seguretat de la xarxa viària que començarà aquest divendres a les 3 de la tarda i s'allargarà fins a les 12 de la nit del dilluns. Aquest any de Mercè cau en dissabte i per això se celebrarà el dilluns dia 26. A banda de ser festa a Barcelona, la Mercè també és festiu local a l'Hospital l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Es preveu que el gran gruix del desplaçament sigui cap a l'interior del país.
Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit, quina és la situació a hores d'ara?
Molt bona tarda. Doncs, a veure, augmenta la circulació de mica en mica en aquesta xarxa viària, sobretot vies properes a Barcelona i a les seves rondes, i tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl la circulació. Per exemple, un accident que s'ha produït a l'autovia 2, al tram de Martorell. Hi ha un carril tallat en sentit Lleida i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest tram de l'autovia 2, zona de Martorell. En tenim un altre d'accident, en aquest cas ja a la zona de Tarragona, a la C14, a Vilaseca. Aquí només hi ha un carril obert en direcció sud, això vol dir anar cap a Salou. També hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest tram de la C14 a Vilaseca i en sentit sud. Més incidències. A la C60, aquesta via coneix Granollers amb Mataró. Doncs bé, a la zona de l'Argentona hi tenim unes obres en aquesta C60. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit sud, en sentit Mataró. I de la resta de vies, doncs destaca la zona del Vallès i l'autopista AP7, on també trobarem aturades de 2-3 quilòmetres a Barberà en sentit nord. Per tant, com podeu comprovar, sí que augmenta el trànsit de mica en mica en aquesta xarxa viària i, a més, hi tenim algunes incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. La Generalitat obre una nova línia d'ajuts al lloguer per joves que han quedat fora del bo jove de l'Estat. La voluntat de la Conselleria de Drets Socials és fer-la anual. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nou ajut català està dirigit a menors de 36 anys, amb un contracte de lloguer i amb un ingrés anual mínim de 23.664 euros. La dotació és de 29 milions d'euros i la Conselleria de Drets Socials ha assegurat que l'ajuda de la Generalitat vol ser més justa, més equitativa i que arribi a més joves, sobretot aquells que no han accedit al bo jove de l'Estat. És la consellera Violant Cervera.
Volem que sigui més equitativa perquè adapta els ajuts justament als diferents preus dels lloguers del territori. Volem que sigui més justa perquè també adapta el seu ajut en funció dels ingressos d'aquestes persones joves, i també volem que sigui més racional, i això també és important. La convocatòria que va fer l'Estat era una convocatòria el qual es concedia en funció d'ordre d'arribada. Nosaltres el que fem és concurrència competitiva.
El govern vol, sobretot, que la prestació arribi a aquells quasi 29.000 joves que se'ls ha denegat el bo jove de l'Estat a Catalunya o directament no l'han demanat. Per tant, l'ajut català de màxim 250 euros mensuals no és compatible amb la prestació del govern espanyol amb el mateix topall. La convocatòria s'obrirà el 28 de setembre i es podran presentar les sol·licituds fins al 7 d'octubre. L'objectiu de la Generalitat amb aquest ajut és reduir l'esforç del jove a que destini com a màxim un 30% dels seus ingressos al lloguer.
De fet, l'anunci s'ha fet el mateix dia en què s'han assignat els ajuts del bo jove de l'Estat, que, com ja se sabia, han arribat a 10.000 joves catalans.
Són només una quarta part del total de sol·licituds, que arriben a quasi els 39.000. En el seu dia, el govern ja havia denunciat que la prestació es quedaria curta en el cas català.
Gràcies, Sílvia. I us ho dèiem en titulars. El govern prohibirà fumar en terrasses, parades d'autobús i entorns escolars.
El Departament de Salut vol reduir el consum de tabac als espais públics i per això està redactant una llei que podria presentar-se en les pròximes setmanes perquè s'aprovi al Consell Executiu i es tramiti al Parlament.
Avui en dia s'ha prohibit fumar en tots els espais públics tancats, centres sanitaris, educatius, parcs infantils, transport públic, des del 2005.
Ja fa temps que el govern espanyol està preparant un pla integral de prevenció i control del tabaquisme i l'objectiu és que el 2040 es redueixi el nombre de fumadors a Espanya i es passi del 25% actual al 5%. A Catalunya, el 22,6% de la població fuma i la tendència va baixant, arribant a mínims històrics. De fet, el 2021 unes 50.000 persones van deixar de fumar.
I per ajudar que la gent deixi de fumar, Josep Maria Argimon, el conseller ha anunciat tractaments gratuïts per les rendes més baixes.
El conseller de Salut ha dit a TV3 que a partir del gener s'oferirà de franc el tractament substitutiu de la nicotina a les persones en renda més baixes de 18.000 euros.
Les persones que van i deixen de fumar, que són les 50.000 que intenten deixar de fumar l'any, doncs tenen el recurs d'anar a l'atenció primària, que tothom està doncs, format per deixar-ho de fer. El propi 061, 7x24, tenim infermeres entrenades pel deshabituació de tabac telefònicament, els propis d'alguns centres hospitalaris, però si això ho acompanyes al tractament substitutiu, guanyes entre un 60 i un 80% més d'èxit.
Salut calcula que se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones fumadores i que es troben en aquest llindar.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensa que el govern es relacioni amb Israel. Ho ha dit en relació al viatge de la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, a Israel i a Palestina. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Alsina ha defensat en una entrevista a la televisió 24 News que el govern no comparteix la resolució del Parlament que acusava Israel d'apartheid. I aquesta ha estat la reacció del president Aragonès.
Bé, el govern de Catalunya el que vol és relacionar-se amb tots els pobles del món, amb tot el conjunt d'estats i independentment de la política interna que puguin doncs, tenir els estats sobre els quals, evidentment, es pot tenir una opinió o una altra. La nostra voluntat és consolidar al màxim les relacions internacionals amb tothom. Aquesta és la voluntat de la nostra política internacional.
Aquestes declaracions han indignat la CUP, que ja ha demanat una rectificació.
El candidat d'Esquerra a les eleccions municipals del 2023 a Barcelona, Ernest Maragall, apunta que una possible llista cívica de l'ANC perjudicaria Esquerra. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, diu que això ja es va demostrar fa 3 anys amb la candidatura de primàries.
Maragall prefereix que l'ANC no presenti una candidatura perquè creu que això perjudicaria Esquerra i la resta de partits independentistes.
La vegada anterior ja van haver-hi una candidatura patrocinada des de la pròpia assemblea amb claredat, que no va tenir ni molt més un. Sí, va tenir un efecte explícitament negatiu perquè va fer perdre vots a unes eventuals possibilitats de victòria o d'ampliació de resultats des del punt de vista nacional.
També ha volgut esvair qualsevol ombra de dubte sobre un possible canvi de candidat per part d'Esquerra.
Esquerra Republicana té les coses clares, ha pres decisions. I per tant, ofereix una claredat i una seguretat. Altres sembla que encara tenen problemes, no? Tenen dubtes, o tenen incerteses, o tenen processos oberts i decisions pendents de prendre.
Crítica, en canvi, que altres partits encara no ho hagin decidit.
I encara amb tu, Judit, repassem quins partits ja han escollit qui serà el seu candidat a Barcelona i quins no amb aquest informe.
Esquerra, el partit que va guanyar les últimes eleccions, torna a presentar Ernest Maragall com a candidat.
Ens sabem preparats per governar i ens disposem a guanyar exactament de forma inqüestionable.
L'actual alcaldessa de Colau dels Comuns ja ha anunciat que opta un tercer mandat.
Amb alegria, amb molta alegria, dic que em presento com a alcaldessa per guanyar les properes eleccions.
El PSC, que governa en coalició amb Colau, manté el nom de l'actual tinent d'alcalde, Jaume Collboni, tot i els rumors que seria rellevat per Salvador Illa o Miquel Iceta.
Companys i companyes, Barcelona necessita un alcalde socialista.
Ciutadans, per la seva banda, encara no té candidat després que Manuel Valls abandonés l'Ajuntament. El Partit Popular tampoc no l'ha decidit.
Què faré el 23? Pues no ho sé. El que sí li puc garantir que ja no tocaré cap porta. Ara, si em ve de tocar una porta, ja en parlarem. Me'n refereixo a un altre partit.
Però està clar que Josep Bou no repetirà.
Estel migdia.
El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, prepara la seva dimissió.
L'anunci arriba per la crisi oberta a causa del bloqueig per part de 8 membres del sector conservador del Consell a la renovació de 2 membres del Tribunal Constitucional.
El també president del Tribunal Suprem explicarà la setmana vinent a la sala de govern del Tribunal i al ple de l'òrgan de govern dels jutges el mecanisme legal per la seva eventual substitució.
Lesmes ja va amenaçar en dimitir a l'obertura de l'any judicial per la falta d'avenços en la renovació del Consell, que està en funció des del 2018. També ha anunciat que el magistrat Francisco Marín haurà d'assumir el seu càrrec un cop dimiteixi. A partir d'aquí s'establirà un full de ruta per nombrar el nou president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'oposa a l'eliminació d'impostos que estan promovent comunitats autònomes presidides pel PP.
El cap de l'executiu afegeix que aquesta supressió beneficia el territori més poderós per l'efecte capitalitat, que és Madrid. Sánchez ho ha dit aquesta matinada des de Nova York.
Yo creo que la rebaja fiscal, de repente que han entrado algunos territorios, he visto Andalucía, ahora Murcia, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso por el efecto capitalidad, que es Madrid. Todo este competencia fiscal a la baja, esta rebaja fiscal a la baja que se está planteando por parte de territorios, al final a quien está beneficiando es a Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar. Yo creo que esos territorios, Andalucía, Murcia y otros deberían competir de otra forma.
De fet, l'expert en fiscalitat Antoni Duran Sindreu també creu que la competència entre comunitats autònomes s'hauria de fer de manera diferent, però insisteix que el debat de competència entre comunitats autònomes hauria de ser sobre els serveis públics. Són declaracions a Ràdio Estel.
Però portar-ho al debat exclusivament a competir amb impostos és un mercadillo fiscal perillosíssim, com l'impost de les energètiques, perillosíssim, i que, a més, em sembla que està mal plantejat i dona lloc a la demagògia i al populisme.
L'expert en fiscalitat ha remarcat que el destí dels impostos és finançar la despesa pública.
Per cert, que el producte interior brut espanyol ha crescut un 1,5% aquest segon trimestre.
La xifra supera la dada avançada del mes de juliol, que situava l'economia espanyola en l'1,1%. Això són 0,4 dècimes més del que s'esperava. Aquest creixement representa una diferència de més d'un punt respecte al primer trimestre.
I a Catalunya, els directors d'escoles públiques de Barcelona critiquen que modificar l'horari docent per la reducció de l'hora lectiva a mig curs afectaria la qualitat educativa.
En una carta enviada a la Conselleria d'Educació, que ha avançat Catalunya Ràdio, han reconegut que l'acord de reduir l'hora lectiva dels docents és una molt bona notícia, però no comparteixen que s'hagi d'aplicar el gener del 2023 a mig curs. Les direccions dels centres han avisat que el canvi d'horari implicaria una redistribució de les assignatures o tutories i, en conseqüència, diuen, un trastorn important als referents dels alumnes i famílies. Alerten que pot tenir repercussions negatives en l'aprenentatge de l'alumnat. Per això demanen mesures al govern.
Educació recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir de forma cautelar el 25% del castellà en dos casos, segons ha confirmat el departament.
El tribunal considera que els últims canvis legislatius del govern en aquest àmbit no contradiuen les resolucions prèvies, mentre que Educació defensa que el nou marc jurídic fa inaplicable aquestes mesures perquè estableix que no s'apliquen percentatges en l'aprenentatge de les llengües. És Patrícia Gomà, la secretària general del departament.
Més enllà de generar confusió a les famílies afectades, més enllà de generar inseguretat jurídica a uns centres que són els afectats en aquestes mesures, i en definitiva el que genera és una discriminació en relació a aquests alumnes afectats.
I més enllà de la Conselleria d'Educació, el Parlament ha decidit aparcar de moment la regularització de les dietes lliures d'impostos dels diputats. Segons fonts parlamentàries, la manca d'acord polític fa que no es pugui culminar aquest compromís adquirit fa un any perquè el 100% de les dietes passessin a tributar.
El pressupost del 2023 s'hi afegeix com a novetat que una mensualitat de les dietes sí que passi a tributar. Això representa una quantia d'entre 1.400 i 2.000 euros anuals aproximats per cada diputat, segons fonts parlamentàries. La cambra preveu aprovar els nous comptes al ple previst pel 18 i 19 d'octubre. El Parlament prepara un pressupost per al 2023 d'un total de 67 milions d'euros, que representa un increment del 2,13%.
I encara la cambra catalana, la mesa del Parlament, ha decidit cessar 4 dels 6 assessors de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs.
En canvi, manté els dos tècnics assessors del gabinet de la presidència perquè a partir d'ara facin funcions de secretaria de la mesa. Es tracta d'una decisió assumida per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés. Així es cessen els 4 perfils més polítics i de confiança de Borràs com el cap de gabinet i el cap de premsa. La decisió ja està presa i comunicada a la mesa i als afectats. El cessament es farà efectiu a finals de mes.
I us ho explicàvem en portada. Aquest diumenge els italians van a eleccions per triar qui serà el successor de Mario Draghi al capdavant del Consell de Ministres. Uns comicis que, a hores d'ara, les enquestes assenyalen que guanyaria la líder d'extrema dreta, Giorgia Meloni.
La líder del partit neofeixista Germans d'Itàlia aspira a guanyar les eleccions aconseguint fins a un 25% dels vots. Els italians hauran d'escollir els 400 diputats de la cambra i els 200 senadors del Senat en un context de desafecció política en un país que pràcticament va a govern per any. De fet, en els últims 76 anys han tingut 67 executius diferents.
Steven Fordi, professor d'Història Contemporània i expert en política italiana de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor del llibre Extrema Dreta 2.0. Bona tarda.
Bona tarda.
Com encaren aquestes eleccions els italians? Quines xifres de participació es preveuen davant d'aquesta desafecció política que dèiem que hi ha al país?
Sí, efectivament, l'abstenció possiblement tocarà rècord. Digamos que en Italia, comparado con España, la participación ha solido siempre ser más elevada. En los años 80 todavía votaba alrededor del 90% del censo electoral. Las estimaciones de cara a estas elecciones hablan de más de un 30% de abstención. Es decir, una parte importante de la población italiana está bastante desconectada de la política, y tengamos en cuenta que son unas elecciones anticipadas por la caída del gobierno Draghi durante el mes de julio, y además parte de la campaña electoral se ha desarrollado durante todavía el mes de agosto y en un clima todavía veraniego, para así decirlo. Y eso también afectará.
¿Esa desafección política o esta previsión de que habrá poca participación es solo por, ¿no?, esto que comentabas de que la campaña electoral ha sido en verano, o hay otros motivos detrás?
No, evidentemente hay otros motivos, y estamos hablando de un trend en general, el de la alta abstención, que no atañe solo a Italia, ¿no? En todas las democracias liberales en los últimos años hemos visto, excepto algún caso peculiar, un aumento de la abstención. Pensemos en las recientes elecciones francesas. Y esto afecta sobre todo también a la gente más joven. Entonces estamos hablando de una desconfianza y una desconexión de los procesos electorales y de los sistemas democráticos de una parte de la población, por diferentes razones, evidentemente.
Ho explicàvem al principi, no?, que el bloc de dretes, les previsions sembla que guanyarien, no?, els tres partits de dretes de Meloni, Salvini i Berlusconi han decidit unir-se en coalició, ja que pel tipus de sistema electoral que hi ha a Itàlia, les coalicions tenen més probabilitats d'obtenir bons resultats. Per què passa això? Com és aquest sistema?
Efectivamente, es un sistema. Tengamos en cuenta que en Italia las leyes electorales han cambiado mucho en los últimos años. Ha habido 5 leyes electorales distintas desde el principio de los años 90. Esta ley, que se llama Rosatellum, a partir del nombre del diputado, digamos, que la elaboró, que fue el que la propuso, Ettore Rosato, se ha aplicado ya en las anteriores elecciones en 2018 y vuelve a utilizarse ahora. Es una ley bastante farragosa y compleja de entender, que para algunos es también directamente una aberración democrática. Con esta ley el 61% de los diputados se eligen con el sistema proporcional, diputados y senadores, y el otro 37% se elige con el sistema mayoritario en colegios uninominales. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente casi el 40% de los parlamentarios que serán elegidos, digamos, son escogidos en colegios donde el primero que llega gana. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente si hay coaliciones, es mucho más fácil que esa coalición frente, en cambio, a partidos que pueden aspirar a un 15, 20, máximo 25% de los votos, es muy fácil entonces que esa coalición gane. Y en cómo, digamos, se ha desarrollado la campaña electoral, en el tipo de alianzas que ha habido en los últimos meses, la única coalición que puede aspirar a superar el 40%, incluso el 45% de los votos a nivel nacional, es la de derecha, ¿no?, la de Meloni, Salvini, Berlusconi. Así que ese porcentaje de diputados elegidos en colegios uninominales a través del sistema mayoritario, en gran parte eran ellos, posiblemente más del 70% de esos escaños. Y eso evidentemente, ¿no?, conlleva que, aunque en el sistema proporcional pueda haber, digamos, una situación un poco más de empate sumando todos los demás partidos, al final ellos muy probablemente vayan a tener una mayoría absoluta en ambas cámaras.
Si es compleixen aquestes previsions i guanya Meloni, no?, que lidera un partit d'extrema dreta, quines conseqüències com més immediates poden notar o rebre els ciutadans italians?
Bueno, veremos en primer lugar con qué tipo de mayoría ganará la derecha siempre que gane, ¿no? Es decir, si es una mayoría muy limitada, de pocos escaños, o si tiene una amplia mayoría, una mayoría cómoda, digamos, ¿no?, que le permitiría llegar al final de la legislatura. Y veremos también cuál será la correlación de fuerzas dentro de la coalición de derecha. Es decir, si entre Meloni y Salvini hay una divergencia muy amplia, o sea, Meloni, digamos, gana por goleada y la Liga de Salvini pierde bastante consenso, o si en cambio hay una situación más, digamos, no de empate, pero bastante cercana. Eso querrá decir muchas cosas. Ahora bien, si partimos de la idea que hay una mayoría amplia con, digamos, un liderazgo fuerte de Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, yo creo que por un lado, en el plan interior, las consecuencias de un futuro gobierno de este tipo es una reducción de derechos. Digamos que el modelo para estas formaciones políticas es la Hungría de Orbán o la Varsovia, la Polonia del partido Ley y Justicia. Entonces, sobre todo acerca de temas como el aborto, los migrantes, la igualdad de género y el feminismo o el colectivo LGTBI. Pero luego hay otra vertiente fundamental, que es la de la política internacional. Y aquí sabemos que entre Meloni, Salvini y Berlusconi hay, digamos, amistades distintas. Salvini siempre ha mirado mucho, hasta al menos cuando ha estallado la guerra, hacia Moscú. Meloni, en cambio, ha adoptado una posición, y la ha repetido mucho en campaña electoral, atlantista. Entonces, yo creo que el escenario más probable en ese sentido sería un gobierno que se considera muy cercano a la OTAN, que sigue enviando armas a Ucrania y apoyando el esfuerzo bélico de Kiev. Evidentemente, pero las relaciones con la Unión Europea se tensarán mucho. Un escenario polaco es lo que yo creo que sería más probable si la derecha en coalición gana con una amplia mayoría. Es decir, tensiones con Bruselas y frenazo a la integración europea, buenas relaciones con Washington en ese sentido y un recorte de derechos durante la legislatura para la población italiana.
Clar, nosaltres des d'aquí, des de Catalunya o des d'Espanya, ens pot sobtar, no?, que un partit d'extrema dreta arribi a governar. Què és el que ha passat a Itàlia perquè s'arribi fins aquí? Entenc que, òbviament, han passat moltes coses en molts anys, però a grans trets, què és el que ha fet que arribem fins aquí?
Bueno, sí, yo creo que de todos modos tenemos que tener en cuenta que la extrema derecha es una opción política que está creciendo en todos los países occidentales, ¿no? Y los resultados también de las elecciones suecas de hace pocos días nos lo han mostrado. Ahora bien, en el caso de Italia, yo creo que aquí hay que tener en cuenta, más allá de factores más, digamos, globales que explican el auge de este tipo de formaciones políticas, una cuestión que es, por un lado, la banalización que ha habido del fascismo a partir de los años 90, ¿no? Entonces, la puesta en duda de la que en Italia se llama prejudicial antifascista, es decir, los valores del antifascismo que habían marcado y habían sido los pilares de la nueva república nacida tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hija de la resistencia con una constitución fuertemente antifascista que se aprobó en 1948. Y por otro lado y paralelamente, la legitimación de fuerzas de extrema derecha que ya se da a partir de los años 90. No olvidemos que en el primer gobierno de Silvio Berlusconi, en 1994, Forza Italia, el partido del Cavaliere, como se le llama, se alió con la Liga Norte, en aquel entonces liderada por Bossi, y el MSI, el Movimiento Social Italiano, un partido post-fascista, liderado por Gianfranco Fini. Es decir, los italianos están, en un cierto sentido, acostumbrados a ver en algunas fases de su historia de los últimos 30 años a fuerzas de extrema derecha en el gobierno que están legitimadas y están presentadas como algo no tan radical. Y además tengamos en cuenta que estos partidos en los últimos 30 años han gobernado en un sinfín de ayuntamientos y en coalición en general siempre con el partido de Berlusconi, también en diferentes regiones. Es decir, la gente en Italia se ha acostumbrado ya a la normalidad de estas fuerzas. La extrema derecha está ya normalizada. Ahora bien, yo haría una última reflexión que es, en los demás países la extrema derecha ya no está normalizada. En buena medida, lamentablemente sí, si pensamos que más del 40% de los electores franceses en el pasado mes de abril han escogido la papeleta de Marine Le Pen como posible presidenta de la República.
Doncs Steven Forti, professor d'Història Contemporània i expert en política italiana de l'Autònoma i també, ja ho dèiem, del llibre Extrema Dreta 2.0. Moltes gràcies per haver estat avui a l'Estel Migdia i veurem què passa diumenge.
Veremos què passa. Gràcies. Bona tarda.
I encara en plena internacional, Rússia posa en marxa el referèndum d'annexió a les zones ocupades d'Ucraïna.
Donetsk i Lugansk, a l'est del país, i Kherson i Zaporizhia, al nord, podrien ser annexionades il·legalment després d'aquest referèndum, que ja ha començat les votacions aquest matí i que s'allargaran fins dimarts. Kiev i Occident ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'una votació que arriba en plena contraofensiva ucraïnesa.
L'Organització de les Nacions Unides conclou que Rússia ha comès crims de guerra a Ucraïna.
Així ho ha indicat el president de la Comissió, Eric Moss, en una compareixença al Consell de Drets Humans. S'estan investigant assassinats en 16 localitats, tot i que l'ONU ha rebut denúncies de fets semblants d'altres localitats. En la declaració, l'expert noruec ha apuntat que els assassinats inclouen víctimes amb signes visibles d'execució al cos. En alguns casos tenien les mans lligades a l'esquena o ferides causades per armes de foc.
I el Japó tornarà a obrir les portes al turisme el proper 11 d'octubre, que serà quan el país elimini les restriccions per Covid als visitants estrangers. estrangers. Ho ha anunciat el primer ministre del país des de Nova York, que, on ha assistit també a l'Assemblea General de l'ONU.
Fumio Kishida ha dit que s'aixecarà el límit de persones que poden entrar cada dia al Japó, que fins ara era de 50.000 turistes i que tampoc caldrà un visat per poder entrar al país. D'aquesta manera es farà més fàcil l'arribada de turistes estrangers. A més, les persones que visitin el Japó es beneficiaran d'un yen feble que en els últims 6 mesos s'ha desplomat respecte al dòlar. La mesura arriba després de 2 anys d'estrictes restriccions per poder entrar al país.
I a Catalunya, a partir de la setmana vinent, es podrà portar la targeta sanitària al telèfon mòbil. La Generalitat ha presentat aquest dijous La meva cartera, una web app que funciona com una cartera digital en la qual guardar al mòbil totes les targetes personals.
La targeta sanitària serà la primera a incloure's en aquesta cartera digital. A l'octubre s'inclourà una altra targeta i, tot i que encara no està decidit, el govern creu que té molts punts que sigui la de família nombrosa. La meva cartera es posarà en marxa a partir del 27 de setembre i es podrà descarregar a la web lamevacartera.gencat.cat.
Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha relacionat la contaminació atmosfèrica, sobretot durant els primers anys de vida, amb possibles trastorns psiquiàtrics.
Els resultats mostren que està exposats a contaminants atmosfèrics mentre s'està al ventre matern i durant els primers 8 anys de vida altera la connectivitat estructural del cervell en la preadolescència. Així doncs, a major contaminació, més possibilitats de patir un trastorn psiquiàtric com a símptomes depressius, ansietat o trastorns de l'espectre autista. El treball s'ha publicat a la revista Environment Pollution.
I encara en l'àmbit sanitari, l'Hospital del Mar estudia de quina manera la música pot servir com a teràpia pels pacients ingressats a la unitat de cures intensives a la seva evolució.
Està previst que els primers resultats estiguin disponibles abans de mig any. L'UCI de l'Hospital del Mar té una llarga trajectòria en l'ús de la musicoteràpia, però aquesta experiència la van aturar per la pandèmia i ara es reprèn. L'objectiu és comprovar si el pacient evoluciona més ràpidament en el seu procés de recuperació, rebi abans l'alta i ho faci amb menys seqüeles.
I aquesta matinada ha mort una dona en un incendi a casa seva a Olius, al Solsonès.
I quan els bombers han arribat al lloc, han trobat el cos sense vida de la dona a l'interior de la casa i la planta baixa i el soterrani de l'habitatge completament destruïts. De moment no se saben les causes que han provocat l'incendi.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un home i una dona per intentar agredir 3 agents municipals del municipi d'Olivella, al Garraf.
L'agressió s'ha produït quan els policies han anat al domicili de la parella detinguda, alertats per un presumpte cas de violència masclista. En arribar a l'habitatge, la dona de 30 anys ha assaltat els guàrdies amb un matxet, mentre l'home de 60 els ha intimidat amb una katana i després han fugit. Més tard ha tornat a casa i aquest divendres a les 8 l'han detingut.
I obrim plana esportiva. Xavi, els partits de seleccions passen factura al Barça. Els jugadors Jules Koundé i Memphis Depay abandonen la concentració amb la seva selecció i retornen avui mateix cap a Barcelona.
Sí, els partits de la Lliga de les Nacions han provocat que es comenci a omplir la infermeria del Barça. De moment són 2 els jugadors que tornen cap a la capital catalana lesionats. L'extrem, el defensa Jules Koundé, ho fa per passar proves mèdiques després de retirar-se ahir lesionat dels partits que ha disputat en França. Koundé ha notat molèsties als isquiotibials. També ha marxat de la gespa aquesta nit durant l'enfrontament de la selecció holandesa el davanter Memphis Depay, que ha notat molèsties a la cuixa esquerra. D'altra banda, també van quedar tocats en aquests partits Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong, encara que en els casos són menys greus que els dels seus companys i seguiran concentrats amb les seleccions. La baixa de Jules Koundé és un contratemps important per a Xavi amb vistes a l'intens mes d'octubre que el Barça té per davant. El jugador francès és possible que es perdi els 2 partits de Champions contra l'Inter de Milà i també el clàssic contra el Real Madrid. Paral·lelament, la resta de jugadors que no han marxat amb la selecció s'han entrenat aquest matí a la ciutat esportiva. Davant la manca d'efectius, el tècnic Xavi Hernández ha citat a 8 futbolistes del juvenil. El Barça no torna a competir fins al dissabte 1 d'octubre, quan s'enfrontaran al Mallorca a la 7a jornada de Lliga.
Mentrestant, als despatxos, la Comissió de Disciplina del Futbol Club Barcelona estudia expulsar de soci l'expresident Josep Maria Bartomeu.
L'exdirectiu investigat pel cas Barçagate va rebre una carta aquest estiu on se l'informava que el club estava estudiant una possible sanció basant-se en els estatuts del club i el seu codi de disciplina. Segons els estatuts del Barça, Bartomeu podria haver incorregut en una acció o omissió del soci contrària a la llei, als estatuts, als acords de l'Assemblea l'Assemblea General o a la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o morals de consideració al club, a altres socis o a jugadors i tècnics i empleats del club. Una actuació que es considera molt greu i que té com a sanció, des de la prohibició d'accedir al Camp Nou i a altres instal·lacions del club durant un període d'un a dos anys, la suspensió de la condició de soci de 4 a 2 anys o definitivament.
I el futbol femení, rebel·lió de les jugadores de la selecció espanyola contra l'entrenador Jorge Vilda.
15 futbolistes han enviat un escrit a la federació informant que renuncien a jugar amb Espanya si no hi ha un canvi de tècnic. Aquest matí la cadena serà revelat el missatge íntegre de les futbolistes en la carta que han enviat per separat cada jugadora, però amb el mateix text. Es posen que els últims aconteixements que han envoltat el vestuari del combinat nacional els està afectant de manera important en el seu estat emocional i de salut, i per això demanen no ser convocades fins que aquesta situació no sigui revertida, perquè no es veuen en condicions, diuen, de competir i ara amb la selecció. L'escrit acaba assegurant que el compromís amb la selecció nacional és absolut i que volen seguir guanyant títols. Al seu torn, la federació ja ha sortit al pas i el comunicat avisa que no cederen un pam a les pressions de les jugadores. Creuen que no és de la seva competència la decisió de posar o treure entrenadors.
I avui continua la Lliga Nacional de Futbol Sala amb la disputa de la segona jornada del campionat.
El Barça juga a casa al Palau contra el Córdoba a partir de 8:45 del vespre. Per aquest enfrontament, la plantilla recupera el brasiler Ferrao després de perdre's el primer partit per lesió. El tècnic Jesús Velasco opta per fer rotacions després que alguns jugadors hagin viatjat amb les seves seleccions i donarà per tant descans a Sergi Lozano. En la prèvia, Ferrao ha valorat el nivell com està l'equip.
Cuando estamos dentro de la pista, a veces hay cosas que se nos pasan y viendo desde fuera sí que lo vemos mejor. Y el equipo estuvo de lujo en la Copa Cataluña, supo competir cuando tocaba. Después en el primer partido de Liga también estuvo a la altura, hemos conseguido los puntos. Entonces creo que estamos a un buen nivel. Ahora hubo el parón, que la gente se fue con selecciones, pero también da motivación de saber que volveremos a jugar en el Palau. Creo que esto nos dará un plus.
Pel que fa a l'altre equip català d'aquesta competició, l'Indústria Santa Coloma jugarà el seu partit una hora més tard, a 9:45, a la pista del Jaén. Els colomencs van perdre la primera jornada i, per tant, miraran d'aconseguir els primers 3 punts d'aquesta temporada.
En bàsquet, James Nagy ha renovat el seu contracte amb el Barça per 5 temporades més.
El jove jugador nigerià de només 18 anys i el club han arribat a un acord per a l'ampliació d'aquest contracte fins al 30 de juny del 2027. De moment, aquesta temporada, Nagy anirà combinant partits amb el primer equip i amb el filial, amb la idea ja que la temporada que ve formi part de la primera plantilla. Nagy va debutar, recordem, l'any passat davant el Baxi Manresa i va protagonitzar el millor debut d'un jove menor de 18 anys a la Lliga ACB. Per cert, que el Barça viatja ja cap a Sevilla, on aquest cap de setmana juga la Supercopa d'Espanya de la Lliga ACB. La primera semifinal la jugaran demà al migdia el Real Madrid i el Betis, i els blaugranes ho faran a 9:45 de la nit contra el Joventut de Badalona. Els vencedors de tots dos partits es trobaran en la final de diumenge a 6:45 de la tarda.
En motor, les Ducati han dominat aquest matí la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de MotoGP al Japó.
Jack Miller i Pecco Bagnaia han fet el primer i segon millor temps i Luca Marini ha estat cinquè. Bona sessió també del català Marc Márquez, que ha corregut sisè en el seu segon Gran Premi des del retorn als circuits després d'una lesió. Aleix Espargaró ha rodat quart. Aquesta és l'única sessió de lliures que s'ha corregut aquest divendres al Japó. Els pilots ja no tornaran a sortir al circuit fins a les 4 de la matinada de demà dissabte, hora catalana. El Moto2, el millor temps del dia, l'ha aconseguit el líder del Mundial, el mallorquí Augusto Fernández, i en Moto3 el més ràpid ha estat Diego Moreira. A la Fórmula 1, el pilot Nicolas Latifi no seguirà l'escuderia Williams la temporada que ve. Latifi tanca així una etapa de 3 temporades a l'equip britànic.
I en tennis ha arribat el moment. Aquesta nit Roger Federer jugarà el seu últim partit com a professional.
Ho farà fent parella amb el mallorquí Rafa Nadal en el partit de dobles corresponent a la Laver Cup, que ha arrencat avui a Londres. Els dos tenistes, màxims rivals del circuit ATP durant més d'una dècada, s'enfrontaran a la parella nord-americana formada per John Sock i Francesc Tiafoe. Els primers partits d'aquesta competició ja han arrencat fa una estona, a les 2:00 PM. Des de la pista central disputen el seu partit Casper Ruud i John Sock, de moment domini de favorable a Ruud. El partit de dobles de Nadal i Federer està previst que comenci cap a les 10 de la nit. Avui, per tant, el món del tennis dirà adéu a un dels seus millors jugadors de tota la història. Federer plega després d'una carrera farcida d'èxits amb 20 títols de Grand Slam a les seves vitrines i havent ocupat durant més de 300 setmanes la màxima posició del rànquing mundial. D'altra banda, en tenis femení, l'espanyola Garbiñe Muguruza ha caigut als quarts de final de torneig de Tòquio davant la russa Lyudmila Samsonova en per 2 sets, 6-4 i 6-2. Amb aquesta derrota, Muguruza es queda ja sense opcions de classificar-se per a les finals del circuit de tenis femení, un torneig que va guanyar l'any passat.
En plana poliesportiva, el municipi de Calafell acollirà aquesta temporada la Copa Masculina d'Hoquei Patins.
La Federació Espanyola de Patinatge, l'Ajuntament de Calafell i el Club Patí Calafell han arribat a un acord per organitzar-la. Aquesta serà la primera vegada que Calafell sigui la seu d'aquesta competició. El municipi del Baix Penedès té experiència en organitzacions d'esdeveniments esportius i va ser una de les seus dels Jocs Mediterranis de l'any 2018. El Calafell va debutar, recordem, a l'Hoquei Lliga la temporada 2011-2012 i després de dos anys d'absència hi va tornar al curs 18-19 i la temporada passada va guanyar l'Europa Cup.
Gràcies, Xavi. I dels esports a la cultura, el Magiró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Ara sí, aquesta tarda a les 5 comencen oficialment les festes de la Mercè de Barcelona amb el repic de campanes.
Avui sí, després, minuts després del repic de campanes, començarà el seguici inaugural que surt des del Palau de la Virreina, el so del toc d'inici també de la peça Amunt i Crits a Marçal Ramon, estrenada l'any passat en homenatge al músic, compositor i activista cultural Jordi Fàbregas. El tret de sortida oficial de les festes de la Mercè, però el dona la lectura del pregó a càrrec de la directora catalana Carla Simón, serà a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I després del pregó, cap a quarts de 8, si els actes no s'allarguen, hi haurà els tradicionals castells de foc des del terrat de l'Ajuntament. I llavors sí, Diana, les festes estaran inaugurades. Que, per cert, com a novetat, aquest any els gegants de la ciutat, el del Pi i el de Santa Maria del Mar, sortiran avui a 3:15 de la nit per recórrer els carrers de la ciutat, si el temps ho permet.
Mira, bona matí, si el temps ho permet, més enllà dels actes culturals. Si no plou, aquesta nit la ciutat de Barcelona també s'omplirà de música. En total hi haurà més de 120 concerts, això si el temps ho permet.
Si el temps ho permet. Jo crec que avui està tothom molt pendent de la meteorologia i ara fem un repàs així general de les principals actuacions d'aquesta tarda i nit a Barcelona. A l'escenari Mediterràniament d'Estrella d'Am, a 9:45 de la nit actuaran, si no plou, als 31 FAM, a 11:45 el productor Alice, i ja ben entrada la matinada, a 2:15 Santa Salut. I un dels plats forts d'aquesta nit és l'actuació de l'Oreja de Van Gogh. Y solo l'actuació d'aquesta mítica banda.
Plat fortíssim, aquest. Plat fortíssim.
Plat fortíssim. T'he dit que jo no els he vist mai i
jo tant tampoc, de bon, però tant avui bon potser... Bueno, va, seguim.
No tirem més música, a veure si no plou. Doncs això, l'actuació d'aquesta mítica banda s'emmarca dins la programació de la Cadena 100 a l'Avinguda Maria Cristina a 11:45 de la nit. I aquesta nit també, a les 10, es farà un concert d'homenatge a Pau Riba, on participaran músics i poetes com Enric Casassa, Joan Garriga o Sílvia Pérez Cruz. L'acte se celebrarà a l'escenari de l'Avinguda de la Catedral.
I això era com buscar papallones blaves damunt la mà. Noia de porcelana.
Doncs això, si el temps ho permet, estarem molt pendents de totes aquestes actuacions que hi haurà al llarg de la ciutat de Barcelona.
I per cert, aquest cap de setmana també, amb motiu de les festes de la Mercè, arrenca la nova temporada de concerts de Carrilló al Palau de la Generalitat.
La nova temporada comptarà amb un programa variat des de temes de compositors clàssics, a melodies populars, bandes sonores de pel·lícules i també música pop. La Generalitat ha programat un concert per a cada primer diumenge de mes a les 12 del migdia, excepte l'agost i el setembre. La durada és d'una hora i es poden escoltar des del Pati dels Tarongers o, en cas de pluja, que és probable aquest cap de setmana, com comentàvem, des de la Galeria Gòtica del Palau.
I no deixem de parlar de festes populars, però canviem això sí de localitat. Males notícies pel món casteller, perquè fa poca estona s'ha suspès la Diada de Castells a causa del mal temps.
Sí, la Diada s'ha anat ajornant per veure si el temps donava treva i es podia fer, però finalment a 2:15 l'organització ha comunicat que suspenia. De fet, a hores d'ara, però, ha parat de ploure a Tarragona i, tot i aquesta suspensió, el públic es manté a la plaça de la Font. Per cert, que demà, per la Diada de Mercè, que també se celebra a Tarragona, s'incorporarà una ronda més de castellers i començarà començaran abans, a les 12 del migdia. Aquest migdia hi hauria d'haver actuat les colles castelleres de la ciutat, que són els Xiquets de Tarragona, les Joves Xiquets de Tarragona, Xiquets de Serralló i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Històricament, aquesta diada és la jornada en què les colles han ofert les seves millors construccions. I per cert, que aquest matí el temps sí que ha donat treva i ha tingut lloc la tanda de lluïment del Seguici Popular.
Bueno, que em diuen que és Xiquets del Serrallo.
Sí, sí, ara...
Si en parlem, hem de parlar bé.
Hem de parlar bé, ja ens hi fixarem amb tot el que es diu, si no. En aquest Seguici Popular han ballat el drac, el bou, la víbria, el griu, el ball d'en Serrallonga, l'àliga, la molassa, la cucafera, el lleó, els gegantons negritos, els gegants moros, els gegants vells, el ball de bastons, el ball de pastorets, el ball de turris i cavallets, el ball de gitanes, i podria continuar perquè n'hi ha molts, però deixem aquí, ha sigut un gran Seguici Popular. I per cert, que aquesta tarda, si el temps ho permet, com comentem durant tot aquesta secció, hi haurà la representació del ball de dames i vells i també la professora del Braç de Santa Tecla, que aquí és on es commemora els 700 anys de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla.
I un últim apunt abans de marxar, que no importa si plou o no plou.
Aquí sí que no.
El musical La Jaula de les Loques tornarà a Barcelona el proper febrer per acomiadar-se, això sí, definitivament dels escenaris. En un comunicat han explicat que a partir del 18 de febrer l'espectacle tornarà a pujar a l'escenari del Teatre Tívoli, 5 anys després d'haver-se estrenat.
El muntatge d'Àngel Llàcer, Manu Guix i Ivan Lavanda ha fet temporades a Barcelona i Madrid i gira per tot l'estat. Abans de tornar a Barcelona, però, el musical farà parada a Saragossa, Alacant, Còrdoba, Corunya, Sevilla, Múrcia, Palma de Mallorca i també València. Segons han detallat, més de 45.000 espectadors han vist La Jaula de les Loques. I abans d'acabar, Diana, un apunt que acabem de saber, fa poca estona el Ministeri de Cultura ha otorgat el Premi Nacional de Teatre a Petra Martínez i Juan Margallo. El jurat ha destacat la seva coherència escènica.
Doncs des d'aquí, felicitats als premiats.
Exactament.
Bon cap de setmana i bona Mercè, Olma.
Bon cap de setmana.
En Mercè, no havia vingut fins ara, que Mercè Mondelo també es diu Mercè.
Sí, correcte.
I ja ho sabeu que cada divendres la Mercè Mondelo ens porta les novetats musicals de la setmana. Ja no et dic bona tarda, però bona tarda, Mercè.
Bona tarda.
Felicitats per demà, també.
Moltes gràcies.
S'ha de fer una mica amb tot. Comencem primer amb aquesta secció d'avui amb una fusió del panorama musical català que ens fa també especial il·lusió.
La Pegatina treu un nou tema i és especial perquè ho fa sumant forces amb els Amics de les Arts. Una cançó que s'anomena La meva gent, perquè parla de com anem trobant amics que ens van completant al llarg de la vida. Un títol que aquí a Ràdio Estel ha portat una mica de confusió, perquè no hem de confondre amb una dels Manel, que porta un nom ben semblant, per La bona gent, que és una altra. Una és La meva gent i l'altra Per la bona gent, que no hi hagi confusió.
Si la teva gent és bona, ja queda tot...
Sí, podrien fer una fusió, no? També, Maria del Mar Bonet, també amb La Pegatina, i Manel també, amb els Amics de l'Art, tots quatre, barrejant
aquest... Aquí queda la proposta gratuïta sobre la taula, la poden agafar si volen, i l'escoltarem i l'explicarem. I que també és novetat aquesta setmana, és l'Aitana.
Sí, i a més, la de Sant Climent de Llobregat està en un moment molt dolç perquè publica un nou senzill que, tot i que ha sortit avui, té molta història al darrere.
Otra vez se toca, y se siente tan fría, y me si tienes otra, y te aburrió
és que aquesta cançó va veure la llum per primera vegada el 8 de setembre al concert que la cantant va fer a València.
Vale.
Atenció, perquè el moment va ser aquest, amb aquesta petició que la cantant va fer al públic.
Necesito que saquéis vuestros teléfonos, por favor. Grabéis esta canción y la pongáis donde la tengáis que poner. Yo voy a repostear todas y cada una que pueda, de las que pueda, para que intentemos que esta canción le llegue a las personas que vayan a venir el sábado a Bilbao, las que vayan a Sevilla, a Fuengirola y a Madrid. A ver si podemos conseguir que en Madrid todo el mundo que venga se sepa esta canción, que se llama Otra Vez.
Això era el 8 de setembre. D'aquest moment fa dues setmanes, sí. Madrid era ahir, la cantant va fer el seu últim concert de la gira 11 Razones Tour al Wizzix Center de Madrid.
I què?
Encara no s'havia publicat la cançó.
Mm-hmm.
I això és el que va acabar passant. Els fans ja se sabien aquesta cançó, ara només ens l'hem d'aprendre nosaltres,
és veritat,
que no hem anat a cap concert.
Aitana, petant-se tots els protocols de publi, d'estratègies, de tot, feu vídeos, fans, feu vídeos, us ajudo, tal.
Correcte, però no sé fins a quin punt al final...
Segurament hi ha algú darrere, eh?
Clar, al final això és com una mica com el despetxar de Rosalia, que al final... És una manera de fer publicitat, no? Que la gent la vagi escoltant als concerts, ja pensi coreografies i quan es publiqui, pam, la gent ja la sàpiga.
Jo he de dir que amb la Rosalia jo m'ho vaig creure en un principi, que vaig dir, la tret, perquè clar, com que ens agrada tant, al final dic, bueno, vale, me'n vaig de vacances, abans d'anar de marxar de vacances la trec, però no, crec que també hi havia... Està pensat, tot
hi havia una estratègia al darrere. El món de la música està tot pensadíssim, Diana.
És que jo no ho sé encara. Avui també és un dia especial perquè s'estrena Zahara.
La compositora de Jaén publica el nou àlbum amb versions de cançons seves que ja coneixíem, però la novetat és que ho fa acompanyada d'artistes com Alice, Carolina Durante o La Oreja de Van Gogh.
Bueno, ja ho saps, jo molt a favor de tot el que es barregi amb l'Oreja de Van Gogh, per tant, endavant Zahara, molt bé, ens agrada molt.
Ens agraden molt aquestes noves versions.
I també avui ens sorprèn la cantant Rosalén.
Sí, perquè l'Albacete fa el salt al cinema, publica una cançó per la gran pantalla.
Des del límite
una cançó que comença al més pur estil Rosalén, que no sé si t'ha passat a tu, Diana, o si li ha passat a algú, però és que la primera paraula que canta s'aterissa ja la pell, et trenca, té aquesta capacitat, però és que si la seguim escoltant, topem amb un gir magnífic que dona la cançó que a mi m'ha deixat asma perduda, que és aquest moment.
Otra vez que se tiñe de oscuro el sendero por andar.
Has vist quin canvi?
Sembla una cançó totalment diferent.
Oi? Doncs no. Hi ha una transició que fa això, un tema que ara dèiem, la cantant ha fet expressament per la banda sonora de la pel·lícula En los márgenes, que entre d'altres protagonitzen Penélope Cruz i Luis Tosari, que podrem veure als cinemes el 7 d'octubre.
I d'aquesta delicadesa, d'aquests canvis de la Rosalén, passem ara a l'efervescència de Red Hot Chili Peppers.
La banda de rock californiana està preparant el seu disc número 13, que es diu fàcil i ràpid, però són 13, i aquest Eddie és un dels primers avançaments. Eddie és un homenatge a Eddie Van Halen, guitarrista de la banda de hard rock Van Halen, que va morir fa tot just un parell d'anys, i la trobarem al seu proper àlbum, Return of the Dream Canteen, que es publicarà oficialment el 14 d'octubre.
Costa, de dir el nom.
Sí, va, és que són novetat, moltes paraules juntes.
Més novetats en forma de senzill.
El nou de Morat.
Quiero que aunque pase... Thank you.
Aquí ja hem tingut polèmica perquè Morat el raper, Morat el... Aviam, Mercè, qui és qui? Com es diu cadascú? Perquè això ja...
És una cosa que passa a molta gent, eh? Tothom els confon. A veure, Morat, amb D, és el raper de l'Hospitalet de Llobregat, que sobretot es va fer mediàtic per l'entrevista amb Jordi Évole.
Vale.
I Morat, amb T, són la banda colombiana que estem escoltant ara. Com recordar-ho? Clar, jo he pensat, ara la Diana se n'anirà a casa i oblidarà. Doncs et donaré un truc. Morat, amb T, els que estem escoltant ara,
sí,
són sobretot coneguts per aquesta cançó, no? ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. Claríssima, claríssima. Una cançó que es diu ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? T, amb T, per tant, Morat, amb T,
wow,
són els colombians.
Wow.
És ridícul, probablement, però te'n recordaràs.
Eficaç.
I molta gent se'n recordarà. Veurem.
També.
Encara no tenim proves.
Us podeu escriure al mail de Ràdio Estel dient-nos com us va la tècnica. I més enllà de Morat i Morat i el raper i el grup, que també té nou tema sota el braç, és Milky Chance.
Un artista que sempre anirà de la mà d'aquest gran èxit. Aquest Stolen Dance és de l'any 2013, doncs 9 anys després torna amb Troubled Man. També ja veiem que han passat molts anys, però sona molt a Milky Chance, eh? De fet, d'aquest alemany no n'havien tornat a sentir a parlar mai més des del 2013, però, en canvi, hem de dir que no ha parat de fer música. De fet, quan publicava Stolen Dance, ho feia traient el seu primer disc i no ha parat. Té 5 àlbums ja a les esquenes i nosaltres només el coneixem per aquesta cançó, perquè, al final, és un artista One Hit Wonder.
Fem una cosa, com que no sabem què és això de One Hit Wonder, però se'ns acaba el temps, setmana que ve ens explicaràs què és el One Hit Wonder.
M'ho apunto.
I acabem amb l'efemèride d'avui. Qui posa el punt i final avui és el David Bowie.
Tal dia com avui, però de l'any 1977, l'artista britànic publicava un himne, aquest Heroes.
Doncs amb David Bowie acabem. Mercè Mondero, moltes gràcies. I
a vosaltres.
I ens trobem la setmana que ve. I nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I us deixem ara amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.